Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit. Us informa Lluís Freixas. Dels nou líders independentistes empresonats pel judici del procés, tan sols Carme Forcadell i Dolors Bassa disposaven encara del tercer grau penitenciari, però aquest divendres al vespre ja han hagut de reingressar a la presó. L'expresidenta del Parlament ha entrat al centre de Batràs enmig de mostres de suport i agraït la solidaritat i la persistència ciutadana.
Sabem que esteu amb nosaltres i, sobretot, sabem que persistireu. Endavant, moltes gràcies, us estimo molt.
L'exconsellera Dolors Bassa ha tornat a ingressar a la presó de Puig de les Basses, a Figueres, acompanyada de familiars i centenars de persones que n'han demanat la llibertat i li feien saber que no està sola.
Facin el que facin, no ens rendirem, seguirem endavant. I diguin el que diguin, el diàleg i la negociació hi serà sempre.
Bassa ha assegurat que tornava a la presó amb les conviccions fermes i intactes. I la revocació del tercer grau i dels permisos de treball als presos independentistes els deixa amb un règim de sortides de 36 dies l'any, quan hagin complert, això sí, la quarta part de la condemna. A més, la reforma de la sedició no garantiria la llibertat automàtica dels presos, condemnats també per malversació. Tant la consellera de Justícia, Esther Capella, com l'advocat de Quim Forn, Xavier Melero, han rebatut la revocació del tercer grau.
Doncs fer prevaldre les raons d'estat per sobre de les raons del dret. Allunyar-se de la justícia i atansar-se a la venjança.
Jo crec que el Suprem confon, i em sembla que ho fa maliciosament, el que puguin dir determinats responsables polítics amb el que és la tasca dels funcionaris de la justícia.
I Catalunya ha superat les 16.000 morts per coronavirus des que va començar la pandèmia. El Departament de Salut notifica en l'últim balanç 50 víctimes més i 1.400 nous positius. També s'incrementa la velocitat de contagi fins al 0,95. El canvi de tendència d'aquesta setmana en l'evolució del virus també es nota a les escoles, on s'ha incrementat un 7% el nombre de grups confinats. I el govern preveu que la població més vulnerable estigui immunitzada abans del mes d'abril. La vacunació està previst que comenci al gener pels interns de residències de gent gran i els professionals sanitaris i els ciutadans no podran triar quina vacuna posar-se. Salut, però, assegura que totes seran segures. I el nombre d'habitatges buits de grans propietaris ha passat de 40.000 fa 5 anys a 29.000 en l'actualitat. L'impost de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que grava aquests pisos, així com altres taxes municipals i bonificacions, n'ha incentivat la venda o el lloguer, o s'han destinat a lloguers socials. És el que ha explicat a Catalunya Ràdio el director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Jaume Forn.
L'impost de pisos buits té un sistema que estableix unes bonificacions per al que ha de pagar l'impost, que en funció de la quantitat de pisos de lloguer social que destini, no?, o que destini a lloguer social, es pot anar descomptant unes bonificacions de l'impost, no? I això ens ha anat bé per incentivar aquestes cessions, aquests 4.000 habitatges que ens han cedit.
Pendents de saber si la temporada del Liceu continua o no, el Gran Teatre de la Rambla ha estrenat La Traviata en una nit extraordinària. La sessió d'aquest divendres ha estat d'allò més íntima, perquè l'estrena en un principi havia de ser dissabte. Ja s'havien venut 1.000 entrades, un 50% de l'aforament total de la sala, i el Coliseu va decidir duplicar la funció i avançar-la per recol·locar el públic. De fet, amb prou feines hi havia 400 persones perquè només hi han pogut anar els que viuen a Barcelona per culpa del confinament perimetral de cap de setmana. El Coliseu de la Rambla tenia l'esperança de que la temporada tirés endavant quan es relaxessin les mesures de seguretat sanitàries, que això seria a partir de dilluns vinent, cosa que, finalment, no passarà. Esports, David Ubac.
El president de la gestora blaugrana, Carles Tusquets, ha matisat les seves declaracions assegurant que hauria venut Leo Messi el passat estiu en una entrevista al Tot Costa. Tusquets ha reconegut que Ronald Koeman té raó quan diu que l'únic que té llibertat total per parlar del seu futur és Messi.
La resposta estava ni la voluntat de vendre a Messi ni que em pertoca, en absolut. Això és el que potser ha estat mal interpretat, o la traslladar-li aquests comentaris a Koeman li han traslladat d'una manera distorsionada.
Aquest dissabte el Barça juga al camp del Cádiz a les 9 de la nit. Ronald Araujo, ja recuperat de la lesió, és la principal novetat en la convocatòria. A més, també tornen Messi, Ter Stegen i Coutinho, que han tingut descans a la Champions. A l'Eurolliga de bàsquet, Žalgiris 62, Barça 73. El Barça, doncs, recupera el lideratge. A l'Eurolliga femenina, també de bàsquet, Uni Girona 85, Esquio 81. Les gironines jugaran la segona fase en format bombolla al gener amb dues victòries al Sarró. La jornada de Lliga Primera ha començat amb un partit, Atlètic Club de Bilbao 0, Celta 2. A la Lliga de Futbol Sala, Córdoba 2, Indústria Santa Coloma 2 i Barça 3, Gen 1. I a la primera jornada de l'Eurocup masculina de waterpolo, Barcelona 12, Turcoing 12, Zolnoki 20, Terrassa 14, Sabadell 9, Jadran Split 8 i Mediterrani 9, Ranitski 13. A més, a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, Liceu 4, Girona 1.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
Aconsegueix amb Mundo Deportivo la mascareta higiènica oficial del Futbol Club Barcelona. Reutilitzable, homologada i amb un disseny exclusiu inspirat en la nova equipació. Disponible en 3 talles. Equipa't amb la millor defensa. A la venda al teu quiosc el proper cap de setmana per només 9,95 € amb Mundo Deportivo.
Catalunya Ràdio.
I ara entra en escena Louis Garrel.
Je pense que depuis que j'ai 14 ans...
Penso que des que tenia 14 anys miro les entrevistes amb Godard, segueixo les seves pel·lícules, sempre intento pensar el cinema de la manera tan particular com ho fa ell. És com una melodia per a mi. La veu de Jean-Luc Godard és com una cançó de Bob Dylan.
És com una cançó de Bob Dylan.
I per tant, ara sentireu el Jean-Luc Godard fent de Bob Dylan. Tot i que Lay, Lady, Lay no és Magnet.
Lay, Lady, Lay, lay across my big brass bed.
I és que dediquem la finestra indiscreta avui als 90 anys que hi va fer Jean-Luc Godard.
Lay, Lady, Lay.
De París a Suïssa, amb tres dones que són tres dones. És a dir, une femme est une femme, trois femmes sont trois femmes. Tres dones a la seva vida. Anne Wieczemski, Anna Karina i Anne-Marie Mieville. Tres dones que són tres Annes. Del 2018, mirant enrere al 1955, una carrera que acaba amb Spot of the 20th, Jig Lava i de FF, el darrer film de Godard d'un minut de durada. A Une Femme Coquette, la primera pel·lícula que va fer, un curtmetratge interpretat per Carmen Mirando.
Stay, baby, stay.
Tabú de Souffle, Sympathy for the Devil, de Prenom Carmen a Nouvelle Vague, de Ray Lear a Woody Allen a Forever amb Mozart, Le Livre d'Image, Band à Part, aquell ball d'Anna Karina i els altres dos, sisplau. Vivre sa vie, Weekend, Histoire du cinéma, Le Mépris et Charlotte Saint-Jules, i Desi i Alfons. Una declaració d'amor, qui la fa, Desi?
Bueno, jo us comentava abans de començar que per mi és clau, un director clau per entendre la història del cinema i no només europeu, vull dir, és una inspiració brutal a molts cineastes que ens agraden molt i que són molt moderns i el tio es va avançar tot i encara ho continua fent, de fet, però sí que és veritat que, no, que mai no ha sigut un dels meus directors com favorits, no? I així sempre m'ha complexat una mica i de tant en tant torno a mirar les seves pel·lis i les miro i penso...
Algunes. Perquè no hi ha qui se l'has vist totes.
A mi, de fet, l'última etapa, que molta gent la defensa molt, a mi em costa molt,
ja,
la veritat.
Ja t'entenc. Però si, esclar, ell sempre ha estat un innovador.
Totalment.
I avui innovarà molta gent a la finestra indiscreta.
Però, clar, mires les bones i, clar, és que són obres mestres absolutes, clar, no?
Ei, Gene Seberg, Les Champs-Élysées, l'amor, Jean-Paul Belmondo, Mon amour, mon amour. Jean-Luc Godard.
Assez vite, j'ai eu l'intuition que...
Ben aviat vaig tenir la intuïció que en el cinema el més important no és el rodatge, sinó el muntatge, i que el muntatge ha de ser el començament de tot. El rodatge és postproducció. Això permet ser molt més lliure i poder pensar molt més, perquè el muntatge, fins i tot en el món digital, es fa amb les mans. I com es diu a la pel·lícula, una particularitat de l'home és que pensa amb les mans.
Et comme le dit le film, le propre de l'homme, c'est penser avec ses mains.
Imagineu un moment que us obliguen a passar un dia sense fer ús de les mans. Què passaria? Com menjaríem? Com estimaríem? Sense les mans no podem fer res. El meu film mostra des del principi que tot passa pels cinc dits i si treballen junts, fan la mà.
I que quan les cinq doigts treballen ensemble, ils forment la mà.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I Jean-Luc Godard, que ens cantarà al llarg de la primera part de la finestra indiscreta cançons de Bob Dylan amb veu de molta gent. Senyores i senyors, 90 anys dedicatòria feta. Benvinguts a aquest programa de dues hores sobre el cinema. Serà succeït per una hora de l'audiovisual seguint a Ennio Morricone com a protagonista de la temporada. Som Sílvia Andrés, Desi de Fez, que torna a la finestra, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina i el debut avui amb una secció nova d'Alba Laguna. Secció que es diu Les viatgeres de la nit. M'encanta! Una pel·lícula de Sitges, està clar. Doncs, amigues i amics, ja ho sabeu, que podeu escriure, demanar, remenar, protestar, recriminar, jugar, demanar bandes sonores, cantar amb nosaltres... En fi, apassionar-vos pel cinema. Tal com van les coses, què faríem sense el cinema i sense la cultura? Per favor! Bé, queda clar que us podeu comunicar a la finestra amb aquests tres sistemes: facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i el Twitter @finestracr.
Camelot és una pel·lícula que ha segnato la mia vita. Ha marcato la mia vita. Perché incontrai Vanessa, che è diventata mia moglie, è diventata mia mujer, e mi è gustato molto lavorare in questa pellicola. Era un musical che era il musical preferito di John Fitzgerald Kennedy. Kennedy, tutte le notti prima di andare a dormire, teneva che ascoltare o io la canzone di Camelot. Each evening from December to December, before you drift to sleep upon your cot, think back on all the tales that you remember of Camelot.
The winter is forbidden till December, and exits March the 2nd on the dot. Why order summer lingers through September in Camelot.
Jo t'he de dir, Desi, que vaig viure aquest moment en directe i al jardí de Sitges, quan l'Àlex feia l'entrevista, però qui estava davant escoltant l'entrevista era el Jaume Figueres, que és el megafan de Camelot. I clar, vaig pensar, aquest moment sé que el recordaré
clar,
per sempre.
Que bueno.
Era Franco Nero, que va coprotagonitzar la versió cinematogràfica de Camelot, on va conèixer Vanessa Redgrave, que ha estat la seva dona, ara sí, ara no, al llarg dels anys i de la vida. I per què? Perquè Camelot musical de teatre es va estrenar el 3 de desembre del 1960 amb Richard Burton, Julie Andrews i Robert Goulet com a protagonistes. I per tant, ahir va fer 60 anys de Camelot, 90 anys que fa Jean-Luc Godard, la creació de la taula rodona, els ideals humanistes, pacifistes i democràtics del rei Artús, el triangle civilitzat d'Artús, Ginebra i Lancelot, i el musical de l'era Camelot de l'administració Kennedy. Era obligat aquest homenatge. I de pas diem, programa dedicat a Jean-Luc Godard, sí, però programa dedicat, evidentment, a Jaume Figueres.
Aquesta setmana anem forts. De la profunditat de les galàxies ens arriba la veu del senyor negre David Prowse.
I am your father.
De la raval de l'opi, la putrefacció moral, la ràbia de la vampira de Barcelona.
Una bèstia humana.
De la prehistòria animada, el xulet desassossegador de Mickey Mouse. Del terror d'un món infectat, al crit del millor film de l'any, Beginning.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
I de la galàxia de l'audiovisual, la bellesa sonora d'Ennio Morricone. En exclusiva a la finestra indiscreta, Jean-Luc Godard canta a Bob Dylan. No negaré que té ritme, Jean-Luc Godard.
No, total.
Definitivament.
Ser més que nosaltres. Sí, sí, i ara, total, fins total. I tot ara.
Bé, doncs, escolta, i després vindrà també la pel·lícula de la vida de la Liz Gorina, que avui serà Paseo por el amor y la muerte de John Huston, i moltes altres coses. I la Desi, que ve aquí a explicar-nos coses. Desi, el teu llibre... No l'he llegit encara.
Te l'han enviat, no?
Sí,
vale.
Però m'ha arribat just... Clar, no he tingut temps encara de llegir-lo. No, me l'has de dedicar, eh?
I de fet, et volia... Ahir vaig fer una conversa amb la Leonor Watling parlant del llibre i em va preguntar d'on ve la teva estima pel terror i fantàstic, i li vaig dir, ve de tres coses, i de tres, bueno, tres conceptes, o no sabia com dir-ho, i una era Àlex Gorina.
Oh! Què?
Us juro.
Vull això, aquest document, senyor!
No, és veritat, vaig dir al meu cosí, que va ser qui em va introduir al cinema de gènere, al Festival de Sitges, i l'Àlex com a persona que ama el fantàstic i va ser com el meu mentor. I és veritat, o sigui, no està ahí, es pot escoltar.
I ja que li dediquem el programa al Figueres, a mi em va escriure un correu demanant-me el teu correu.
Em va escriure i em vaig emocionar molt.
Diguem-me que havia adorat el teu llibre.
Sí, m'ho va dir que i vaig plorar directament. I això tinc al Carlo com a testimoni de que és veritat.
Recordem el nom
molt
del llibre, que el podeu buscar,
sí,
i llegir.
El llibre es diu Reina del Grito i és un llibre sobre la por explicada a partir de pel·lícules de por que a mi que han sigut molt, molt importants a la meva vida.
Doncs escolta, no patiu massa perquè tenim moltes coses que explicar i anirem afegint, però d'entrada, com és possible que algú hagi volgut posar-li el nom d'una pel·lícula de José Luis Garci a una pel·lícula que es diu Herself? Això és pànico.
Sí.
Volver a empezar.
A més, una pel·li molt coneguda, vull dir.
És que bueno.
Què em va dir el Jaume Figueres a l'acabar la sessió de premsa? Què dirà Garci quan passi això? Home, jo crec que Herself no calia tampoc traduir-la, i menys de forma tan rebuscada.
¿En qué puedo ayudarle?
Quiero construir una casa.
Oye, lo siento, cariño, pero es muy peligroso para todos.
Habría que intentarlo. ¿Por qué no me preguntaste?
Un hogar permanente.
No quería que lo vieras.
Pues lo he visto. Así que esta tierra se echará a perder, Sandra. Utilízala.
¿Una casa en medio de un jardín?
Sincerament, jo he de dir que aquesta pel·lícula dirigida per Philly Deloitte, per sus obres les conoceréis, La dama de hierro, Mamma mia, clar, on vas a parar? Clar, on vas a parar, Sílvia? Bé, doncs aquesta pel·lícula és la història d'una dona maltractada pel seu marit i que s'amaga en un jardí amb una caseta que fa pels seus fills, no?
Sí, però és que jo reconec que em va enganyar la pel·lícula, perquè veient l'argument i tal, més enllà de qui era la directora, pensava que era com una cosa molt més feréstec, no? Que se n'anaven enmig del bosc o alguna cosa així, no? S'aman al jardí de la casa d'una senyora rica, o sigui, i 20 persones la venen a ajudar a muntar la casa, i totes són felices, a més d'aquestes que no tenen mai un mal dia. T'enganya la pel·lícula perquè la primera escena realment és molt colpidora, no només el que passa, sinó com està rodada, està molt bé, i a partir d'allà tot és cap avall. Vaja.
En definitiva, era una pel·lícula de Ken Loach, diguem, de
és
temàtica,
una pel·lícula de Ken Loach,
però rodada per les fades de Disney, i llavors,
ja,
clar...
I la contradicció, no?
És impossible!
No, però és molt Ken Loach. Ho vaig estar pensant tota la pel·lícula.
A partir de la mateixa temàtica, hi ha una altra pel·lícula que per mi és la pel·lícula de l'any, per moltes raons, i que Sant Sebastià va guanyar 4 premis. Millor pel·lícula, millor director, millor guió i millor actriu. Això que no passa mai ha començat a passar. És Beginning. Atents! Beginning, dirigida per Dea Kulumbegashvili.
He aconseguit dir-ho pues de tirada, eh?
Sí, jo no m'hauria atrevit, eh? No.
Doncs jo l'he hagut d'entrevistar i he hagut de pronunciar el seu nom d'avant seu, imagina't. Com a,
aquesta la cosa, produïda per Carlos Reigadas, que també ja marca una miqueta el tal, no? És a dir, Geòrgia, val, no la Geòrgia d'Estats Units, eh? Geòrgia, la Geòrgia...
Geòrgia Tbilisi.
Profunda, eh? Cristianisme, masclisme, corrupció policial, sentiment de culpa per haver estat violada, que és increïble, aquesta història, no? I l'has entrevistada, Alfons?
Sí, ha estat una entrevista complicada perquè era per Zoom, no ens vèiem perquè jo estava dins de l'estudi, clar, l'ordinador amb el Zoom estava connectat dins del control, per tant, amb un traductor que a més traduïa així i així, era una mica complicada, ja que tampoc és una pel·lícula fàcil de la que parlar i tal, però malgrat tot ho hem aconseguit, no?
D'on ens passa la primera resposta?
Doncs sobretot la idea de fer pensar l'espectador, no? No verbalitzar-ho tot, no, que la càmera no et doni totes les solucions, sinó a vegades parar el temps i que l'espectador sigui el que arribi a les seves pròpies conclusions.
Because I do believe that maybe in... A lot of contemporary cinema, and especially in the
vemos tanto en el cine actual y contemporáneo hay, y hoy en día hay un exceso de imágenes audiovisuales, muchísimo material y ahí está todo. Todo explicado, todo dicho en momento tal, minuto tal, pero yo sí quería pedir al público que fuese un poco más activo, porque si todo a mí se me da en bandeja, a veces casi hasta me puedo dormir, ¿no? Entonces, yo sí quiero invitar al público a entrar a participar, a ser activo de otra manera.
¿Corrobores?
Sí, sí, però a més va molt més enllà d'això, vull dir, o sigui, jo crec que ella proposa moltes coses a partir, perquè una mica això suggereix la idea com de la pausa i de la contemplació, i jo crec que el seu cinema no és passiu en cap moment, que fins i tot en els moments que poden avorrir a gent que necessita com aquest input constant i informació constant, està donant molta informació visual i sonora tota l'estona.
Precisament d'això ha anat la segona pregunta, perquè per explicar una mica la pel·lícula, hi ha una primera escena molt bèstia,
molt contundent, clar.
Però que passa després d'una introducció llarga en la que nosaltres com a espectadors estem educats de forma que no creiem que passarà res en aquella escena.
Això, sí.
I clar, ella diu, no, és que, a veure, quan sembla que no passa res, estan passant coses.
I think that when we talk about what happens,
pues eso es interesante porque hay una diferencia. El mero hecho de hacer esa pregunta, ¿qué pasa? Ya es interesante porque ¿qué pasa? Entre ¿qué pasa? Y ¿qué acción hay? Pues hay una diferencia, ¿no? Yo creo que es mucho más interesante para el espectador y para el público darle ese espacio para que fuese más interno, más interior. Es como abrir un territorio entre el espectador y el cine, permitir espacio, permitirle al espectador espacio para que entrase en la película. Entonces, yo abro la película con ese espacio abierto, entre comillas, para que poco a poco el espectador vaya entrando en la película.
Per mi és impressionant l'ús del temps, és impressionant l'ús de l'enquadrament i és impressionant el fora de pla. És a dir, terror, vaig sentir terror, no sabia encara què passaria ni on ella. A l'escena en què ella està parlant amb un home que no veiem, que està fora d'enquadrament, que l'anem sentint tota l'estona...
I que tornem a sentir-lo més endavant,
I que el tornem a sentir més endavant, però és que hi ha un moment que dius... Però qui és aquest home? Què passa amb aquest home? I notes que allà s'amaga alguna cosa terrible, demoníaca, no?
Bueno, i la idea aquesta com d'una pel·li que t'està descrivint des de la qüestió molt extrema, des d'una cosa molt extrema perquè passa per la violència, ja des de la primera seqüència de la que tu parles, no? D'aquest imprevist que no hi contem, t'està parlant d'una dona que intenta, que arriba un moment de la seva vida que se n'adona que la seva identitat no existeix, vull dir que està totalment negada per les figures masculines que té al seu voltant, no?
Però això és el país, també, eh?
Sí,
que la cultura del país.
Sí, al seu voltant, en tot, o sigui, tot, o sigui, qüestiona tot, el pare, el fill, a la parella i el sistema, no?, el que està integrat a la seva vida.
Com és una pel·lícula que té molt de pla fixa, però evidentment no té recursos digitals i tal, jo li preguntava per la complexitat d'aquesta primera escena on hi ha extras, hi ha foc, i està tot rodat tal qual.
You know, it was not difficult to shoot because I guess like the shots that they have limitations.
Bueno, la verdad es que es más difícil, pero también es menos difícil, ¿eh? Precisamente por las realidades, las limitaciones de la realidad en cuanto a yo qué sé, normas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque sabes muy bien que eso es lo que hay y con eso tengo que trabajar. Recuerdo que cuando escribí la secuencia y con el storyboard y lo estaba enseñando al editor y el director de cámara y les dije que voy a colocar la cámara en la espalda. Durante 8 minutos a la espalda me preguntaban, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer que la gente se quede contigo? ¿No? O sea, durante 8 minutos, pero yo sí tengo que decir que yo sí me fío del espectador. Sí, me cuento con el criterio del espectador. Una vez que hayas creado para él ese mundo y haya entrado, no necesitas para nada enseñar una cara o un primer plano, porque hay cosas, hay experiencias que suceden a partir del momento en que este mundo se crea y no hace falta un primer plano ni nada más espectacular, ni nada más, digamos, cercano. Y bueno, entonces eso fue. Aparte de eso, pues estaba ahí también el tema de los niños, los extras, la mayor dificultad es que había que hacerlo en una sola toma. Eso fue la parte más difícil. Y también había fuego real. Estuvimos realmente con un ensayo técnico durante 3 días antes de hacer eso, porque había que hacerlo en una sola toma, con niños, después de 3 días de ensayo, lo más difícil era convencer a los niños de que eso era de peligroso, pero hacerles saber que es peligroso, pero iban a estar ellos seguros. Y eso ha sido un poco así lo más, digamos, lo más retador, lo más desafiante, lo más difícil.
Una escena, per començar, que és digna de l'escena final de Sacrificio de Tarkovsky, que també era un pla seqüència amb un incendi, mm-hmm, absolutament llegendària ja i digna de menció, no? Iya Shuhitashvili, protagonista i guanyadora del Premi a la millor actriu. I la veritat és que només l'he preguntat en el sentit de bé, com havia anat la preparació d'aquest paper, la relació entre elles dues, perquè, òbviament, té un paper difícil i a més, ha d'aguantar la imatge durant tota la pel·lícula. I, curiosament, quan m'ha explicat d'on venia aquesta actriu, m'ha semblat molt coherent amb el que esteu dient del masclisme, Geòrgia, etc. I m'ha semblat més interessant la vida d'ella encara fora, no?, de la pantalla que dins, fins i tot.
Yes, I think she's an incredible actress and I am very happy.
Bueno, es una actriz increíble y realmente estoy muy contenta de haberla conocido y seguramente volveré a trabajar con ella en el futuro. Tengo que decir que estaba yo buscando constantemente una larga búsqueda para encontrar una actriz que realmente supiera, conociera de antemano, conociera bien cómo era la vida en una comunidad tan pequeña, tan cerrada, ¿no? Y no alguien que fuese una gran actriz que no hubiera vivido en algo así y que lo pudiera aprender como actriz. Y afortunadamente esa actriz realmente había crecido en un pueblo así, entonces no tenía que aprender nada profesionalmente, pero había toda su carrera hasta antes había estado en el teatro desde los 17 años, una gran actriz ahora en Georgia, pero se ha volcado sobre todo en el teatro desde los 17 años cuando hizo Julieta, no Julieta, y era consagrada, pero dice que había un poco dado la espalda al cine porque cuando era muy joven, pues por su aspecto, pensaban que una mujer así tan fantástica, con ese aspecto estupendo, pues técnicamente podía hacer de todo, pero siempre daban papeles que como la mujer de porque tenía buen aspecto, porque podía hacer esto, entonces le parecía, eso siempre la casi la enfadaba, porque pues parecía que el cine, por ese encajamiento, pues le daba menos de lo que podía ofrecer y entonces con el cine no estaba como muy contenta, por eso es que decidió dedicarse al teatro. Sin embargo, ahora más mayor, ya no tiene 20 años, ya no tiene ese aspecto, después de parir su segundo hijo, pensaba ella, pues trabajar en el cine porque pensaba que una vez que se ha librado del estigmatismo, del físico, de las limitaciones, de siempre encajaba de esa manera, podía realmente hacer papeles más interesantes con la edad y con la madurez, que podía definitivamente aportar al cine algo que antes igual no se le permitía por el aspecto que tenía. Entonces vino a verme, empezamos a hablar. Yo vi enseguida que era una mujer muy, muy expresiva, muy, muy expresiva. Y entonces yo dije, uy, aquí hay algo, porque tendría yo que trabajar para que ella supiera o trabajara con la contención de esa enorme expresividad que le venía como anillo al dedo para ese personaje, ¿no?
Mírame bien. Nada he cambiado, pero tú sí. Antes me echabas los brazos al cuello y ahora te apartas de mí con horror. ¿Ves cómo no era mía quien querías, sino mi nombre, mi posición, mi dinero? Eres hábil, lista, calculadora, te supiste vender a buen precio, al precio del matrimonio. ¿Pero qué me diste? Un amor falso. Pues te pagué con moneda falsa. Estamos a mano, en paz.
Hi. I just want to
esteu
say...
flipant, sé que esteu flipant.
No, i a més amb aquest canvi de música tan estrany, no?
Bueno, és que tot això ve de que d'una banda m'han demanat una pel·lícula de Libertad Lamarque que es diu Soledad, que és això que estem escoltant. Estava pensant, Georgia, Mèxic, la dona, l'home, és lo mismo, és lo mismo. I per altra banda m'havien demanat una cançó de la Rigoberta Bandini que es diu In Spain We Call It Soledad. La coneixes?
Sí, és un superhit, a més m'agrada molt. Jo crec que és el que més he escoltat aquest cap. Bueno, por tu mes que a totes hores.
És fantàstic que ens remeneu aquestes bandes sonores que ens feu recordar Libertad Lamarque i el melodrama mexicà, que en el fons contenia les mateixes coses de violència, de feminicidis i de tot que estem parlant de Beginning i estem parlant de Volver a Empezar.
Exacto, sí, és un tema que està i que ja era hora, vull dir. O sigui, la coincidència de pel·lis, unes millors que altres, que parlin d'aquesta manera tan directa d'aquests temes, és un pas endavant.
Doncs escolteu, de les estrenes està claríssim que és el que domina i continuarem més, però ràpid, ràpid, s'estrena El verano que vivimos.
¿De verdad queréis escribir sobre mi padre?
No le conocía, pero sé que llevaba años escribiendo esquelas a su difunta esposa.
Está bien, tú necesitas tu artículo, pero yo necesito saber quién era mi padre.
Para la fiesta de la vendimia tenemos que tener lista la nueva bodega. ¿Eso cuándo es? El 15 de septiembre.
És la pel·lícula de Carlos Sedes, però és la pel·lícula de Blanca Suárez, no? Clar, sí. Vull dir, ja està.
Jo només dic, que per cert, això deu ser el tema d'Alejandro Sanz, que sonen els crèdits finals, que és com no t'han matxacat prou, que al final et posen aquesta cançó, no? Però vull dir que quan arribo als migdies a casa ma mare, sempre està mirant el col·laborat aquest de Televisió Espanyola que hi ha i tal, saps aquella pel·lícula que dius, si fotografia d'igual, els mateixos yeah. diàlegs, mateixes interpretacions, dius, nois, deixeu això per
vomitaria. Millor Beginning, o fins i tot En guerra con mi abuelo.
¿Qué tal en casa de tu hija?
Me han dejado la habitación de mi nieto, él lo lleva fatal.
¿Te gusta tu cuarto?
Mira, yo tampoco quería pasar por esto.
Yo solo quiero recuperar mi cuarto.
Pues yo no lo aceptaría, exigiría mi cuarto. Y si no, la guerra.
Tienes 24 horas para devolverme lo que me pertenece. Atente a las consecuencias. Muy bien, tú mismo.
Puc dir que és un pas més en la decisió de Robert De Niro d'arruïnar la seva carrera i emportar-se com un tsunami per endavant fins i tot a Christopher Walken, a Uma Thurman i a Los Goonies?
A veure, Christopher Walken ja fa molt temps que està fent coses molt rares i en aquesta pel·lícula ja supera. Dic una cosa, la pel·lícula té moments molt divertits, però un problema molt greu de ser, és que els moments divertits duren molt poc i, en canvi, els pitjors moments
estan
són
molt allargats,
llarguíssims.
No? Però jo he de dir que Robert De Niro en comèdia i amb aquestes comèdies que ja no estan bé, a mi sempre em fa gràcia. No
puc
evitar,
gràcia,
o sigui, el tio té molta
gràcia. D'acord, però jo ho dic una vegada i prou, eh? Tira a Robert De Niro del tren directamente, no? I Madame Curie...
Mi instinto me dice que hay otro elemento.
¿Cree haber dado con un elemento nuevo?
La ciencia está cambiando y los que están al frente de ella son los mismos que creían que la Tierra era plana.
Váyase de mi laboratorio.
Si mi ciencia no habla por sí sola, es que la han malinterpretado por completo.
Voy una altra vegada, Madame Curie, però dirigida per Marianne Satrapi. Ostres. I em fot una pel·lícula que es carrega Rosamund Pike, que ja és carregar-se, perquè mira que m'agrada Rosamund Pike, no? La història de Madame Curie, però amb flashbacks cap endavant, no? Ella va inventar el radi i surt la bomba atòmica i surt l'explosió de Txernòbil i surt tot i us... Per què? O sigui, no. És lamentable aquesta pel·lícula. Està tan convencional, tan desgraciada, tan...
Vulgar i desgraciada. Em va enviar un correu que ho deia així.
Home, és indecent, directament. A més... És una pel·lícula... Perdoneu, diré una cosa i només la diré una vegada. Ho sento, eh? Ho sento. No em mireu, però ho diré. També és veritat, de vegades, no? És una pel·lícula dirigida amb un concepte feminista absolutament innoble. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Em perdoneu, no?
I jo com vols que comenci així?
Què passa, gateta?
La gateta com vols que comenci així ara?
Bueno, la gateta comença aranyant, ja està, esgarrapant i fent el que calgui. Què hi ha, gateta? Què ens portes?
Recordeu la setmana passada que us vaig explicar que va aparèixer un monolit al desert de Utah? Després es veu que va aparèixer un altre a Romania. Oh. I ara resulta que tots dos han desaparegut.
Però n'ha aparegut un tercer a Califòrnia i jo encara estic esperant a que surti... Amazon o qui sigui.
Bueno, això és una broma monumental que està fent algú, que és increïble. O sigui, ara Stanley Kubrick està rient-se, però moltíssim, des de el séptimo cielo.
I una de les notícies de la setmana és que l'actriu de Juno, Ellen Page, es declara transgènere i ara es diu Elio!
Sí, que ara...
Visionària total, heu vist? Sí. Ara és com un nom molt que s'escolta molt, no?
Visionària, va ser.
Us direm que el fill de la Desi es diu Elliot.
És molt bon. Això, Home, és molt maco, és un nom molt maco.
És molt bonic. Sí.
Són gatunos. What's new, pussycat?
Clive Barker recupera els drets de Hellraiser als Estats Units i també els drets de Daredevil tornen a Marvel.
I quan vaig entrevistar el Clive Barker a Sitges tenia un trauma pel fet de que Hellraiser, clar, li estiguessin fent totes aquestes seqüeles boges i tal, i tinc curiositat per veure què farà ell.
Què passarà, no? Ja.
Sí, a partir
arribarà, arribarà. What's new, pussycat?
I el nostre estimat George Clooney, que sempre sabeu que és un plaer parlar d'ell, ens ha explicat que porta 25 anys tallant-se ell els cabells amb una mena de trastet que es diu Flow B.
I què tal el tallat de cabell del Clooney? T'ha agradat?
Em sembla impressionant la notícia.
Sí, és que és com una mena de aparato molt estrany. No, ho heu de buscar. Heu de posar Flow B i flipar. No, flipar. Pareu amb la...
Per això, cada vegada que em faig un cafè em trobo un pèl dins de la tassa. What's new, pussycat?
Whoa! I ara una notícia que entusiasma l'Alfons. Peter Winkel farà el remake del Vengador Tóxico. A veure, explica'm això, perquè Vengador Tóxico em fa una pànic.
Bé, ja va haver-hi una pel·lícula, però ara el nan de Joc de Trons, no? El Peter Dinklage farà de Vengador Tóxico.
Home, ha sentit de l'humor, té.
S'ha de reconèixer que els té ben posats. Sí,
bueno,
sí.
Reverència total, l'adoro. What's new,
pussycat? La gran Glenn Close ha afirmat que Gwyneth Paltrow no es mereixia l'Oscar per Shakespeare in Love.
Sempre fent amigues, sempre fent amigues. Sempre fent amigues.
Tu què opines d'això?
A mi sempre m'ha semblat molt injust això. Jo crec que ja està estupenda, Shakespeare in Love. No era la meva... Jo recordo que en el moment no era com la meva interpretació favorita, però jo crec que té un carisma a aquesta pel·li brutal, Jo ho sento molt, però a mi em genera molta... No sé, a mi m'agrada com està aquesta pel·li. No?
Àlex, que et vols comprar una caseta?
Què tens pasta per mi?
Si us fes gràcia, heu de saber que la casa on es va rodar Halloween 5 està en venda.
Ai, a mi em faria molta il·lusió.
Comprar-te-la.
Home, sí, el que passa és que no podria dormir, però bé, estaria...
I per acabar, Gorina, has de saber que Àngela Molina, Goya d'Honor, 2021.
Evidentment, ja tocava. Ella sí que anirà a recollir-lo. Sí. No? Home, és que no ha guanyat mai.
Han trigat molt, és una passada.
Incomprensible del tot.
Mai no l'ha guanyat.
Mai.
És que jo hauria dit que no a l'honorífica aquest, ja després de tant... No? O sigui, tota la vida sense adonar-li.
Però després de que digués que no Marisol... Bueno, Marisol va dir que sí, però no va anar. O sigui,
però va dir que no, vull dir. Va dir que sí, però va dir que no, o sigui...
Bueno, a tot això, ara que hem explicat tantes vegades això de Mèxic, de Geòrgia, de tal, de feminisme, del no feminisme, masclisme, etc. Fixa't, Sílvia... Que dimecres farà 65 anys del dia, el 9 de desembre del 1955, que el príncep Reiniero de Mònaco es va queixar a la revista Collier's Magazine que havien publicat que 24 hores després de conèixer Grace Kelly a Mònaco, que es casarien, i ell va dir... No! I ella encara menys, no! I fixa't el que li diuen a Grace Kelly a la pel·lícula del Cisne. L'última que va fer que és una pel·lícula on s'ha de casar. Ella és una princesa amb un príncep. I mira el que li diu el príncep, que aprengui Letícia.
El cisne se parece desdichadamente a otra clase de aves, ¿verdad?
Al ganso.
Efectivamente. Y por eso debe quedarse dentro del lago. Silencioso. Blanco. Majestático. Ser un ave, pero jamás volar. Conocer un canto, pero no cantarlo nunca, hasta el momento de ir a morir. Y así también habrás de ser tú, Alejandra. Altiva, fría e indiferente ante la multitud que te admira desde la ribera. Pero tu canto.
Fins que va cantar, o havia cantat a Alta Societat, no? És deplorable, és terrible això que acabo de sentir, no? Tu has de ser un cisne calladit, estàs mejor,
sí, sí.
I no se t'ocorre caminar per el planeta Tierra. Fantàstic, així ens van les coses, no?
Totalment, sí.
Bueno, pues mira, te'n recordes el dia que la princesa Letícia li va dir al futuro rei?
Va dir que
calla't, déjame hablar!
A veure, jo repasso cine clàssic apassionadament i he de dir que, malgrat que és meravellós, et trobes coses que fan mal, ara mateix. Mm-hmm.
Doncs
i
queda
no tan
clar.
Clàssic.
No tan clàssic.
Bueno, escolteu,
ens queden dues ràpidament a comentar, ràpidament també, que una és El Padrino 3. El Padrino 3! La pel·lícula s'acabava amb la mort de Sofia Coppola i ara s'acaba amb la mort de Michael Corleone. Com pot ser?
Però jo no entenc... Mira, més que la pel·li en si, que podem tenir diferents opinions, el fet que es restreni aquest muntat... Quina és l'explicació de tot això? Sí.
Que fa 30 anys i que ha de treure'n el Blu-ray i d'aquesta manera...
I fan
manera...
una estrena així a sales abans.
I tant, sí.
I segons Fausto és, Coppola no té projectes, està avorrit i es dedica a remenar coses que no ha de remenar. Però no sé.
Oh, doncs els crítics han dit que està millor que la que havíem vist sempre.
Bueno, sí, ara fa molt que no la veig, la veritat és que no és la que més ràbia. A mi m'agrada, però a mi m'agraden més les altres dos, claro. Però sí que, no sé, és raro, no? És com una... De fet, no em ve de gust anar a veure-la. Vosaltres sí?
Jo tinc curiositat per veure si han canviat molt
moltes
o si
coses.
És pura... Allò,
estratègia de ficar un parell de... Ja, sí. Ja.
Senyores i senyors, una recomanació per part meva també. Josep és una pel·lícula d'animació d'Aurel, Aurelien Froment, que és un dibuixant francès, que ens ensenya qui era un català que es deia Josep Bartolí, que va passar pels camps de concentració francesos, va acabar sent l'amant de Frida Kahlo, va viure exilat tota la seva vida, feia còmics, un àlbum que es deia La retirada és meravellosa descripció, terrible descripció, del que va passar amb els exilats quan van fugir d'Espanya a França, els gendarmes racistes, bueno, el que vulgueu, estil... El laberinto de les tortugues i vals com Bashir, per entendre'ns, Josep és una pel·lícula que val la pena i val la pena descobrir a Josep Bartolí.
Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi?
Sí, la meva promesa.
Ara, tu, Geurifes!
No passa res!
I après?
Amb la veu de Sergio López i la música i les cançons de Sílvia Pérez Cruz. I a més, la Sílvia Pérez Cruz fa la veu de Frida Kahlo. Sorpresa, no? No, escolta, de veritat, o sigui, està molt bé la pel·lícula, però és increïble que un francès ens hagi de descobrir un artista de còmics català de republicà i exilat i amb aquesta història que és com de Dickens. O sigui, mira, després parlarem d'històries de Dickens amb La vampira del Raval. Però ja que parlàvem de dibuixos, crec que és el moment de celebrar que la Sílvia hagi pensat en el personatge monumental que té gairebé 90 anys.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
Té 92 anys, està en plena forma i és el ratolí més famós de la història del cinema.
Hey, everybody!
It's me, Mickey Mouse.
Es manté eixerit com un gínjol, però la seva llista de mèrits és llarga. El seu pare va ser un geni. Walt Disney, de ben jovenet, va guanyar un Oscar honorífic. Es va retirar 30 anys del cinema, però va tornar com si el temps no hagués passat i continua sent l'estrella indiscutible d'un imperi, el de Disney. Mickey celebra el seu aniversari el 18 de novembre perquè és quan es va estrenar, el 1928, Steamboat Willie. És el primer curt d'animació que combina so i música. Però ell ja va treure el nas uns mesos abans del curt Plain Crazy, però va ser un autèntic desastre. Hem de dir que el nostre estimat ratolí té més que una semblança raonable amb el conill Oswald. La raó és ben simple. Walt Disney en va ser el creador, però els drets eren dels estudis Universal. És a dir, que Mickey i Oswald serien una mena de germanastres. Al principi, Mickey s'havia de dir Mortimer. Per sort, la dona de Walt Disney va dir que Mortimer era un nom massa pretensiós. Ara escolteu aquest tall.
Oh, I guess you mean like a code. Well, the door to darkness can only be opened by the seven princesses. There's Snow White, Jasmine and Belle. What are you trying to do?
És Mickey Mouse en anglès, més ben dit el pare de la criatura, el mateix Walt Disney que durant més de 16 anys li va prestar la veu. Doblar Mickey és una feina molt preuada i exclusiva. Durant aquests 92 anys, aquest simpàtic ratolí només ha tingut 4 veus a banda de Disney. I la primera paraula, més ben dit, les primeres dues paraules que va dir van ser hot dogs, a Carnival Kid. Mickey i Minnie són la parella més estable i més longeva del món de Hollywood. 92 anys junts sense cap alt i baix destacable. Una curiositat, l'actor de doblatge Wayne Allwyn va ser la veu de Mickey durant 3 dècades i durant molt de temps va amagar que la seva dona era l'actriu de doblatge Russi Taylor, encarregada de posar la veu de Minnie. Fantasia, de l'any 1940, és el primer llargmetratge i el que més identificava visualment a Mickey Mouse. Encara ara és la imatge de Walt Disney Company. Sing a song before the door comes slamming. El primer producte del marcandatge de Mickey Mouse va ser una llibreta amb la seva cara. Una altra curiositat, Mickey Mouse va ser la paraula clau dels aliats al dia D del desembarcament de Normandia. També és el primer ratolí que, quan va fer 50 anys, el 1978, li van regalar la seva pròpia estrella al passeig de la fama de Hollywood. Donald, no reneguis, que tu també tens la teva pròpia estrella des del 2004. A més, tu, Mickey and Goofy sou el trio més popular de la factoria Disney.
Herzlich willkommen in der Halle der Wissenschaft, dem Zuhause der größten Erfindung in der Geschichte der Wissenschaft.
Sí, és Mickey Mouse, parlant en alemany.
Ah, okay. それでは、ルートに消してもらいます。
També parla japonès. I en suec, però alerta, no a tot arreu se'l coneix com a Mickey Mouse. A Suècia se li diu Muspic, a Itàlia Topolino i a la Xina Miao La Xu. Mickey Mouse és una icona d'una generació, d'una manera d'entendre la vida que ha seduït el món. El rei dels ratolins de Hollywood segueix robant somriures, sorprenent amb les seves ocurrències i fent-nos somiar. I què voleu que us digui? En temps pandèmics com els actuals, qualsevol bona estona és benvinguda. Ja ho diuen que Mickey Mouse sap més per vell que per savi.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Entrarà Bob Dylan? No, entrarà Jean-Luc Godard i entra Desi, que no vol de cap manera desperdiciar l'oportunitat de parlar finalment de la Vampira de Barcelona. Nosaltres ja vam parlar al Festival de Sitges, però tu no hi eres en el programa aquell dia. Bueno. I ara que s'ha estrenat la pel·lícula del Lluís Danés, doncs... endavant.
Bueno, a mi em sembla una peli interessant com a proposta. O sigui, m'agrada més com el concepte de fer com una peli, com donar-li una mica un homenatge, fent un petit homenatge com a una forma de fer cinema que ja no, que no és el més comú, no? Aquesta idea del respecte al decorat, de la reconstrucció històrica que passa per l'objecte, per lo físic, per l'interacció entre els actors i l'espai i les coses que toquen, i sembla que tot fa com olor, o com que olora tot, no? I això m'agrada molt, però sí que és veritat que a nivell d'història i a nivell sobretot de construcció narrativa em sembla una pel·li que no està una mica ni a l'alçada del personatge ni tampoc de la proposta visual. I em quedo una mica... I també tinc la sensació que precisament per lo insòlit de la proposta els actors també cauen sovint a una teatralitat, no? que durant una estona pot funcionar, però a mi a vegades em fa una mica complicada. Però sí que és veritat que aprecio molt aquest intent de fer una cosa diferent i de respectar una mica l'ofici, no? I la tradició d'un ofici que sembla que cada vegada va menys. No?
A Sitges vam parlar amb Nora Navas, vam parlar amb Lluís Danés, el director, i vam parlar amb Raimon Mas Llorenç, que és el boig que ha produït aquesta pel·lícula La Vampira de Barcelona, que ja podeu veure.
Un monstre. Sense entranyes. La Vampira de Barcelona.
La Vampira de Barcelona es podia explicar com una pel·lícula narrativa convencional. Es podien aprofitar les tècniques modernes i fer la gran Barcelona de la ciutat dels prodigis, de l'època reconstruïda digitalment i tal, com aquests llibres de contes que s'obren i apareixen les cases i els personatges que s'aixequen davant teu. És a dir, sense amagar el gran decorat del que s'ha rodat la pel·lícula i donant-li aquest toc de màgia que jo trobava en el Tibidabo de la meva infància, no? Felicitats.
Bueno, moltíssimes gràcies, això el primer. I sí, jo crec que en aquesta pel·lícula jo he fet una cosa i crec que l'he encertat, la veritat sigui dita, que és tenir talent, tenir molt talent, agafar gent amb molt talent i sobretot treure'ls aquest talent. És a dir, crec que de primer de tot hi ha una posada en escena que impactarà, una posada en escena del Lluís que... ara no ho vull dir molt alt perquè el tinc al costat, però que crec que és una persona amb un enorme talent i que en el moment en el que vaig dir, escolta, tenim pocs diners, fem-ne de la necessitat virtut i tirem-nos a la piscina, construeix amb decorats i amb aquesta persona onírica, fem aquest conte que vols fer sense ni una mica de realitat, crec que en aquell moment he pres moltes decisions dolentes, però aquesta n'estic molt content perquè d'aquí va començar a sorgir la Vampira. No?
Nora, a mi em sembla que La Vampira de Barcelona acaba sent el mateix que eren les novel·les de Charles Dickens de finals del segle XIX a Londres d'aquella època. És a dir, tenies un David Copperfield, tenies un Oliver Twist, La Petita Dorrit, i jo crec que falta una novel·la que hagués hagut de fer Barcelona, que era L'Enriqueta Martí, que és un retrat d'època, de ciutat, de classes socials, de desvalguts i de gent que es busca la vida com pot en un món dificilíssim. I és l'Enriqueta Martí que has fet tu.
Moltes gràcies. Sí, jo crec que és una història molt, molt potent, que ens la traurien de les mans, realment, com tu dius, no? És una història molt londinense, però és que ho teníem a Barcelona. Teníem tots els ingredients, el modernisme, les classes altes, el Raval d'aquella època, l'inici de la revolució industrial, la pobresa... Té molts, molts ingredients, no? I jo crec que, bueno, el que deies abans, per una actriu no hi ha res més bonic i més potent i més meravellós que treballar amb un director amb un univers tan particular, no? Jo li deia molt al Lluís, hòstia, després quan vam acabar, no?, el muntatge i tal, hòstia, si és valent de Freil Friedland, aquesta cosa de l'expressionisme alemany, no?, de no quedar-nos, que no et quedis perquè ell vola molt alt, no?, no et quedis com a la meitat i tal, i era molt impressionant, al principi veure els escenaris, el plató, deies, hòstia, que difícil, no? O sea, que difícil. I després era meravellós, perquè tot sumava, no? Estaves dins d'un conte. Llavors podies jugar aquesta cosa de molt veritat de l'actuació, però alhora, pum, fer una mica més gran, no? I remenar un caldero i creértelo perquè no estaves en el verité, no? Llavors això és molt xulo.
És que hi ha una cosa que és preciosa. Jo vaig veure els decorats que es conserven del gabinet del doctor Caligari, que els tenen al Museu del Cinema de París, i eren molt petits, eren uns plafonets pintats que després la pel·lícula convertia en una ciutat sencera i un carrer no sé com. I de cop i volta, amb la Vampira de Barcelona, tens la sensació d'estar davant del protocinema, és a dir, com si tornéssim a inventar una manera de posar en escena les pel·lícules, no? Com si fos tot una llanternes màgiques d'aquella època, actes de màgia, el Méliès, no? I és una pel·lícula amb tota la tecnologia actual, però té un valor que a més va molt bé amb l'època i amb la història que esteu explicant, no?
Sí, i els efectes digitals que hi ha hagut una voluntat de que semblessin analògics, i coses que semblen digitals les hem fet. Hem reproduït el Liceu en paper i els carrers en paper, i ho hem rodat a dins. Hi ha algunes transicions a la pel·lícula que ja estan fetes de càmera. Apaguem llums i movem mobles i els posem en un altre lloc i encenem llums, que són coses molt bàsiques, però que totes a mi com a mínim em porten molt a la meva infantesa, als Pastorets, al teatre, a la cerimònia aquesta d'arribar a un lloc, que es tanquin les llums i que et traslladi a un altre lloc. Segurament també ens agrada per això, perquè ens trasllada tots a la pàtria perduda de la infantesa. No?
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
I ara, si em permeteu, per acabar la primera part del programa d'avui, deixi al fons, amigues i amics, la pel·lícula de la meva vida d'avui. Una pel·lícula maleïda, oblidada, meravellosa, que es diu Paseo por el amor y la muerte. La va fer John Huston el 1969. Ja ho tenia, John Huston, això, no? De cop i volta ja de vell, va a la pel·lícula més jove de la seva carrera, de la mateixa manera que quan estava a punt de morir va fer la pel·lícula més femenina de la seva carrera, que va ser Dublinesos. Mm-hmm. Per què? Pues perquè en una època de desconcert i transformació, com era el 1969, va retratar un món en descomposició, que era el de la Guerra dels Cent Anys, perquè era un film sobre l'antiviolència i el bel·licisme just quan estava produint-se la Guerra del Vietnam. I això no tocava amb un director com ell. Era una pel·lícula sobre la fi del món antic, el sistema feudal, els nobles, l'abús, el terror a la església, la crisi de valors que l'acompanyava. Per tant, un film sobre els valors de la joventut, que no és el que li corresponia. Gent que vol estudiar, que vol la cultura, que és idealista, que vol la llibertat, que fins i tot és innocent, que escolten els altres i accepten els altres. I és un film sobre el viatge i l'experiència. No una road movie, perquè caminen tota l'estona, per tant diríem una Herzog movie, no? Contra l'estabilitat, no? El mar és el destí final que busca aquest estudiant que ha fugit de les epidèmies de París. I pel camí, el somni. És quan troba a la noia. I s'enamoren a Murfú. És la resposta de Huston als anys del hipisme que estava vivint, no? I ell encarna el noble que aposta pels joves. La filla del noble, privilegiada, aposta per l'estudiant. Ho deixa tot per ell. Ella era Angelica Huston, que començava en el cinema, i ell, el fill de Safdayan, que mai més va fer cap cosa important en el cinema. Però els va sortir preciosa la pel·lícula, que es va estrenar al públic. Només va tenir èxit a Espanya i a França, i ara ha passat absolutament a ser ignorada per tothom. I això que tenia una música de Georges Delerue que posa la pell de gallina.
Like the laurel sage anise and one single dying rose. To pluck the laurel sage
anise. Eat, my boy. Eat. Pay from an old soldier. Fill your belly every chance you get. Gorge yourself. Throw up if you have to and start again. There may never be a next time.
Don't mind my father, Herr Nefoy. He has the manners of a bear.
Their battlefield manners.
My father used to tell me stories, Uncle, about your deeds in battle.
Our deeds, Claudia. We upheld and defended each other, standing and fighting back to back. I mourn your father. He was my loyal comrade in days when nothing was so important as loyalty to man and God. Your people, Claudia, and mine, who were meant to be shepherds, become wolves.